tarda, és dimarts 27 de setembre, dia entre setmana, són les 3 i arrenca la caravana. I ho fem, com sempre, Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials i ell qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. José Matosas, tot preparat? Pues vámonos, José.
La caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs us heu preguntat mai si els cafès són bons o dolents per la salut i a partir de quants? Doncs us explico, d'entre altres notícies, a la caravé en uns minuts.
I quina serà avui la pregunta del dia? Nina, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Traieu el gos a passejar les vegades que toca i quant temps us hi esteu? I encara us preguntarem el més important. Recolliu les restes que deixen els animals al carrer? Avui, a la pregunta del dia, els principals protagonistes són les nostres mascotes.
Carai.
Pots tornar-ho a dir, això, sisplau, així?
Avui, al programa del dia, els... No, perdona, ara m'has posat molt nerviosa. És igual, va.
Gràcies, Siri.
Tira.
És dimarts i, per tant, és dia a la caravana de Crònica Negra amb crims o gairebé. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda. Doncs, com cada dimarts, ens acompanyarà la nostra psicòloga, criminòloga i excol·laboradora de l'FBI, Rosa Vinyes. Avui amb un d'aquells casos que posa els pèls de punta. Dues nenes de 12 anys i un apunyalament.
I hora de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i s'haurà el nostre sofà al llit per una agradable conversa, Núria.
Doncs avui la caravana, un escriptor que ha escrit ni més ni menys que més de 500 llibres. El darrer, La connexió maltesa, i encara li ha tingut temps per fer-li una exposició literària al Palau Robert. Avui puja a la caravana per parlar de literatura juvenil Jordi Sierra i Fabra.
I això no s'acaba aquí, perquè a partir de quarts de 5 de la tarda, Nina...
Ens visita a la nostra parada solidària dels dimarts la fundadora i directora general de Barcelona Actua, Laia Serrano, una fundació que fan tasques i accions per ajudar a cobrir les necessitats del seu entorn més proper.
I la darrera hora de programa parlarem d'actualitat amb Andreu.
Les tietes, òbviament, han notat l'encariment en la cistella de la compra. Què en pensen del turisme? I què és el Tom Tato? I a tot plegat ens visitarà un reconegut periodista de casa nostra que haurà d'entomar les preguntes del nostre tietisme particular.
Doncs tot això i tot i molt més a la caravana, un programa sobre rodes. Gairebé 3 minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu i les seves cosetes, movent el micro sense fer soroll.
S'ha sentit una ràdio, miqueta,
això és ràdio, Andreu. Si fas així, això és ràdio.
Sí, s'escolta. ASMR.
Saps el que et vull dir?
Sí, una miqueta.
Primera s'escolta i segona el nostre tècnic li peta el cap, també t'ho dic. Andreu, va.
Disculpi'm.
Aquí hem estat el queixat avui.
Doncs com no podia ser d'una altra manera... La sorpresa de les tietes, no sé si dir el nom.
Ai,
i
clar.
Com l'estalquejaràs?
Ah, bueno, clar. Podem fer-ho.
Bé, jo aniré dient cosetes.
Ai, no, diuen que no diguis, per allà darrere.
No.
Demana, clar, és sorpresa. No,
sorpresa.
Bé, comença per la X i acaba per la I.
Val.
Ja està, ja he dit moltes coses.
Vinga.
A veure, pel que he pogut investigar, crec que en la seva època en què portava cabell, per tant, us acabo de donar una altra pista... que portava cabell mitjanament llarg, com la Nina...
Com si no hi haguessin
per exemple,
persones al món que no tenen cabell, eh?
Jo tinc el cabell llarg.
Què vols dir
però
sobre
jo,
el meu cabell?
Una cosa, jo abans he dit que era una persona molt reconeguda a casa nostra.
Sí.
Llavors, ja comences a arrestar gent si dic que no té pèls.
Bueno, a veure, no ho comparteixo.
Nia, per començar, mira, un dels tècnics d'aquesta casa, en Jordi Carretero, conegut mundialment pel seu ball de les sintonies.
A veure, i com anava dient, no li agrada massa recordar aquells vells temps on sí que tenia una bona cabellera.
Sí.
De fet, va retuitejar un tuit del canal Terrassa, que també hi treballava, una altra pista, on publicaven un vídeo d'ell quan presentàvem una bona mata de pèl. És l'únic que he pogut trobar, perquè l'altra foto és de quan va fer 51 anys, que per qui ho vulgui saber és el 17 de gener, per tant és Capricorn,
sí.
Que va publicar una foto de quan era petit i posava poc m'ho pensava que perdria tota aquesta forra de cabells. De fet, en aquella foto es pot veure un pentinat com el de la Nina Agustí.
Explica com és el pentinat.
Clar. És una mica ara... Justin Bieber.
Sí, de fet tinc una mica el tic del Justin Bieber.
Ah, sí?
Moure el cap, sí. Els cabells de la cara.
Us he de dir que el que més m'ha fet gràcia de tot és que una de les coses quan tu poses el seu nom al Google és ta-ta-ta-ta-ta-ta, amb cabell. És a dir, el nom de la persona amb cabell. És un dels resultats més buscats a Google. Però des d'aquí li diem que està molt guapo amb i sense cabell.
Tu saps que si escoltes la ràdio no mires la tele, no?
Exacte.
Els que tingueu posats TV3 ara mateix el veureu.
Exactament, sí.
Ja, no. Ja ho has dit. Quina pista, Joan. Ja ara ja t'has passat tres pobles. Ja pots dir el nom, Andreu.
Ja està.
Ja ho has dit.
Xavi Coral, vinga. Anem a què ho diem avui, va.
A veure.
No, primer el teu toc.
Ah, vale.
Primer el teu toc.
El d'avui és una mica estrany de dir. Perquè... Bé, sabeu la pasta de colors?
Sí.
La pasta de dents.
La del verd, taronja...
La de verdures. En un segon he pensat en la pasta de dents, jo també.
Quina pasta de colors?
No, pasta de menjar.
Ah, la pasta de... Val.
Sí, de menjar. Ja, perdoneu.
Sí.
Doncs el que faig quan menjo un plat d'aquesta pasta és, primer menjo l'és de color taronja, després l'és del color verd,
és de
i finalment...
Això.
Sí, no sé si te n'has adonat, avui n'he menjat, Núria.
Però si has anat molt ràpid, vull dir,
sí,
s'ha complicat,
tin,
no?
Tin.
Ai, ja ho té localitzat.
Sí, clar, ho tinc
Comencem
localitzat.
Comencem ja amb els tocs estranys, eh?
Sí, sí.
Què et fa feliç, Andreu?
A veure, doncs em fa feliç... que ahir vaig dir que em feia feliç quan tot acompanyava, doncs em fa molt feliç poder-me tapar amb la manta quan estic dormint.
Per tant, que faci fred.
Exacte. No que faci fred. No, perquè no. A mi m'agrada que sigui una temperatura bastant entre la calor i el fred, però aquell puntet que dius... No em sobre el llençolet aquell finet.
La fresca de tardor, eh?
Exactament, sí.
T'agrada. Odies la gent que...
A veure, que tire menjar els coloms.
Home!
És a dir, aquella gent que es posi a Plaça Catalunya,
sí,
a tirar menjar els coloms, els odio profundament amb la meva vida perquè tinc fòbia als coloms. I no pot ser que
això
hi hagi...
Això no és culpa de la gent, Andreu, que tinguis tu fòbia als coloms.
A veure, però... A qui li agraden els coloms?
Han de menjar, no? Els alimalons.
A tu t'agraden els coloms?
També els hi tinc fòbia.
Doncs ja està, m'ho acceptes.
Propòsit d'ahir...
Propòsit d'ahir aconseguit. Perdó. Propòsit ahir del divendres aconseguit. Què era? Menjar, veure'm
amb uns
el danacol.
Tu sol?
Exacte, sí, perdoneu. És, el propòsit que em vaig fer el divendres era de veure'm un danacol per dinar.
Sí.
Llavors, ahir ho vaig fer. Què passa? Que avui no l'he portat. Per tant, però no passa res perquè era de dilluns, aquell propòsit.
Propòsit d'ahir, quin era?
Propòsit d'ahir, propòsit aconseguit. Ahir no em vaig quedar al sofà.
Ara.
És a dir, me'n vaig anar a veure Maruja Limón, el moll de la fusta, després vaig anar a veure el Piro Musical, perquè el d'ahir...
El vas veure en directe?
Sí, el d'ahir era no quedar-me a gessar al sofà, el propòsit.
Correcte.
Llavors vaig sortir, em vaig obligar a sortir. Després de la feina vaig dir, cap al moll de la fusta.
I acabem amb el propòsit del dia d'avui?
Doncs no mirar el mòbil de les altres persones quan vaig al metro.
Oi, xafarder.
Perquè bàsicament ho faig
molt.
Però molt, eh? Molt, és
sí?
A dir, molt. I veig les converses. A més, molta gent al metro va amb les lletres ampliades. Doncs és que no em costa gens.
Clar, jo també ho faria, parlant. Eh?
Per tant, escolteu, si veieu un jove pel metro de Barcelona...
Que li
mirant,
surten els ulls.
Sí, que va mirant el vostre mòbil...
Deu ser l'Andreu. Andreu González.
Andreu, gràcies.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Gairebé 9 minuts que passen de les 3 de la tarda i, com sempre, que nosaltres ampliem la informació, això sí, amb la cara B de l'actualitat, Núria Ros.
A veure, doncs avui us començo parlant del cafè. No sé si us agrada,
sí,
a mi no. Sumiu.
Sí. Soc molt cafetero.
Ja ho sabeu que no. Sí? No?
És veritat, és una mica la rareta de l'equip,
no,
la Nina,
no,
en aquest sentit.
No som
a
l'equip perfecte perquè...
Perquè veus que ha caulat.
En fi, molta atenció...
Aquesta gratuïtat en les marques d'aquest programa...
Ai, sí.
No m'està acabant d'agradar.
Perdoneu. El titular és que bevem cafè en aquest equip,
sí,
eh? Majoritàriament. Doncs atenció, sobretot pels amants del cafè, perquè contra tot pronòstic, un estudi fet per l'European Journal of Preventive Cardiology... Ui, que bé que ho he dit, eh?
Com es diu l'institut aquest?
European Journal of Preventive Cardiology.
Ui, el feu d'anglès.
No, perfecte. Sí, vale. Sí.
Doncs ha conclòs que les persones que beuen 2 o 3 cafès al dia, és a dir, podríem ser Andreu, Joan, Núria perfectament,
sí,
tenen menys risc de patir un ictus o un infart que no pas les que no en beuen.
És a dir, que moro.
Nina, Agustí.
Clar, la pregunta és si en comptes de 3, 4...
Me'n veig 8.
No te m'avancis, perquè jo ho tinc tot ben estructurat i ara t'ho explicaré.
Ui. No, tira, és la teva secció, tu mateixa, fer ràdio.
Doncs res, en aquest mateix estudi, després d'analitzar els efectes de cafè sobre gairebé 500.000 de persones al Regne Unit i durant 12 anys, els investigadors han descobert que tots els components del cafè, en especial la cafeïna, tenen un clar efecte protector sobre el nostre cor i el sistema cardiovascular en general.
Sí.
Val? A tot això, el que sí que us he de dir és que el màxim benefici de beure cafè el tenen aquelles persones que beuen cafè normal, és a dir, amb cafeïna, el de tota la vida, no?
Sí.
Perquè, clar, el descafeïnat sí que és veritat que redueix una miqueta el risc de patir un ictus o un infart, però no tant. Per tant, cafè amb cafeïna. Així doncs, si sou d'aquells cafès... Si sou d'aquelles persones que us agrada el cafè, seguiu-ne bevent, això sí, eh? Que siguin 2 o 3 tasses diàries amb cafeïna i d'aquesta manera podríeu arribar a reduir fins a un 27%, és a dir,
Déu-n'hi-do,
el risc de patir un infart o un ictus. I el que em preguntava Joan, sí que us he d'avisar, no beure cap cafè o prendre'n més de 5 al dia sí que no té cap mena de benefici en comparació. Per tant, 2 o 3 tassetes de cafè al dia i suficient.
I ara sí, la notícia musical del dia.
Sí, i avui ens la porta el grup de rock Pixies.
Una mica punk, això, eh?
És un grup de rock alternatiu.
Sí.
El coneixíeu?
No.
No passa
Joan,
res,
és
jo
de la teva edat, eh?
La notícia.
Què vol dir?
És de la teva edat.
És de la teva època.
Aviam si haurem de fer fora algú de l'estudi. Què vols dir per època?
Perquè és de la teva època.
De quan són aquesta gent?
Crec que tenen 40 anys.
De la teva època, 40 anys. Un membre menys a l'equip de la caravana.
Eh? Ens quedem, Nino. En fi, el famós grup de rock alternatiu ha anunciat el llançament d'una nova gira a Europa que té parada segura a Espanya. En aquest cas, la gira els portarà a actuar, per exemple, el 9 de març de l'any vinent al Sant Jordi Club de Barcelona o el 10 de març al Wizzing Center de Madrid. I en aquesta nova gira europea, Pixies presentarà Doggerel, que és el seu nou àlbum de llarga duració que està previst que surti a la llum aquest divendres, a més de rendir homenatge i fer un repàs dels seus millors èxits.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Nosaltres ens quedem amb Pixies i de seguida la pregunta del dia.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Gairebé un minut i arribarem a 3:15 de la tarda. Nina Agustí, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, Joan.
La nostra reportera intrèpida que ha tornat a sortir al carrer.
Salimos a la calle otra vez, como cada día. Què?
Per què això?
Perquè t'imito una mica tu. O sigui, tu fas imitacions i jo t'imito tu del que t'imites. Saps? És igual, va.
Va, que has tornat a sortir al carrer, al barri de Sants de Barcelona. Pregunta què?
Avui he preguntat a la gent amb gossets, alerta, al detall, quantes vegades treus a passejar el teu gos?
Ui!
I també ha afegit 3 punts suspensius. Tires aigua al pipí i reculls les caques?
Ui!
És a dir, els excrements?
Ho fa ningú, això.
No.
Jo crec que no ho fa ningú, això.
Ara veuràs. Va, avui hem tingut un dilema existencial per la pregunta del dia, eh? També et diré. Sempre que tingueu un dubte, ens podeu escriure un tuit o ens podeu enviar un missatge a les nostres xarxes socials, que són Joan...
@...
La Caravana Estel.
La Caravana Estel.
Ai, l'examen, que ens l'hem fet mutu, eh? I jo m'encarregaré...
Ens hem mirat, sí. Dient, ui, No, no, arroba la caravana Estel, tenim Instagram, tenim Twitter, tenim de tot.
Tenim de tot, tenim de tot, i ens podeu demanar més. O sigui, jo m'encarregaré de preguntar allò que ens dieu a la gent, què en saben o què en pensen d'allò, d'acord?
Sí.
O sigui, jo us convido a que em pregunteu aquestes coses, que diguis, Nina, pregunta això. Val. Però tornant al tema pelut d'avui.
Pelut, eh?
Pelut. Ha estat boníssim, Joan. No t'enganyis, o sigui, tu tens una gossa, oi que sí?
Sí, tinc gossa.
Com es diu?
Marvel.
Oh, com les pel·lis.
Com la Capitana Marvel, sí, sí.
Com la Capitana. Li dius Capitana Marvel?
Sí.
Oi, sí?
Sí, sí, sí.
Doncs des d'aquí un petonet per ella i pel meu gosset, en Blanc, sí, es diu Blanc, que ja és tot
original,
un senyoret. Sí, mon pare.
És negre?
No. Jo volia dir-li Gandalf, perquè Gandalf al blanc, Gandalf al gris, saps? Quan està brut el gris...
Sí, s'ha de convertir això, aquest programa, en...
Sí, perdoneu, va.
Va.
Avui la pregunta era fàcil, no tenia cap mena de complicació. Quantes vegades treus a passar el gos i si reculls els seus excrements? Per trobar la població implicada, m'he endinsat a les profunditats de Sants.
Profunditats de Sants, eh?
Sí, per trobar un pipicà...
Qui va, Vallespí.
Que es diu pipicà en català,
sí.
No pipicant, eh?
Pipicà.
No caiguem en l'error. I, de camí, ja m'he trobat amb alguns gossos, però... amb amos, doncs, no gaire animats, eh? D'acord?
O
sigui,
sí?
Sí, es notava que era la primera sortida del dia. Saps allò de...
Val,
no sé si estic traient a passejar el gos. No, no, el típic de... Jo no passejo el gos em passeja a mi.
Ah, un clàssic, també.
Doncs això era exactament el que passava. Escoltem, doncs, què m'han explicat els més animats?
Tres veces al día.
¿Y cuánto rato?
Bueno, media hora, un cuarto de hora y así, porque el perro a veces no quiere salir. Jo lo destaco sempre.
Tres cops i bastanta estona. Pel matí una hora i mitja, al migdia més ràpid, 10 minuts, i després al vespre una hora i mitja.
Bueno, este no sale, este lo hace en casa. Yo tengo una terraza grande y lo hace allí. Bueno, sale a pasear, pero a hacer las necesidades no sale.
Tres veces al día, 15-20 minutos.
Mínim tres cops al dia. A la tarda és la part que més llarga, que la trec hora i mitja, dues hores. I al matí una volteta i al migdia una volteta.
Dos o tres, segons el dia.
Pues ara portem aquí una hora i algo.
Intento unes tres vegades, si no puc, pues dos, perquè treballo de nit, i pues depèn de l'estona que pugui. Si puc, pues una estona pipicant, i si tinc més temps, pues me l'emporto a la muntanya amb el cotxe.
Sí, te l'emportes a Montjuïc, jo
Montjuïc.
Ho sé.
Sí.
Mira que ho sap. La senyora ho sabia, eh?
La companya
que se l'endú a Montjuïc, amb el cotxe, però.
Sí, amb el
perquè
cotxe fins a Montjuïc.
Perquè anar-hi caminant amb el gos no...
No, no. A veure, l'excursió del dia pot ser important.
Molt bé, molt bé.
Semblava que tothom, doncs, sapigués quina és la seva feina i que sembla que tothom compleix les seves obligacions com a companys de vida d'un animal.
M'agrada molt la gent que diu, Nina, allò de... No, jo el trec... Hora i mitja, hora, mitja hora, un quart.
Clar, clar.
Eh?
Ara farem càlculs.
Estan relatiu al temps.
Perquè, personalment, he de dir que he notat una petita red flag, eh? Una petita alerta. Un home que no treu el gos a fer les seves necessitats a fora del carrer
sí.
Perquè diu que ja les fa a la seva terrassa, que és molt gran. Però,
exacte. Però el treu, el gos.
Surt a passejar.
Surt a
o sigui, els excrements
sí,
a casa.
Sí.
Bueno, no sé.
No, els draps bruts es renten a casa, eh?
No, no m'ha quedat massa clar a mi, també t'haig de dir. He vist que el seu chihuahua estava bé, per tant, he pensat, doncs, endavant. Però red flag, eh? Sí, per mi ha estat red flag.
Val.
Si ens posem a pensar quantes hores a l'any són,
sí.
Calculant una mitjana de mitja hora al dia per tres cops al dia,
sí.
Ens dona una hora i mitja.
Clar.
Posem que en són dues, d'acord? Al dia.
Vinga.
Per set dies a la setmana... 14. 14 hores portem. Per 52 setmanes que té un any aproximadament, 728 hores a l'any traient el gos.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. I aquell que treu hora i mitja o dues al gos,
no, no,
alerta,
està complint aquestes 700 i escaig hores. Sí,
per tant, un avís. Tenir clar que tenir un gos és una gran responsabilitat i
sempre.
Requereix una gran dedicació de temps. I si adoptem un, que cal adoptar-los...
Sempre.
Sí, tinguem-ho present, si us plau, per favor, des d'aquí ho anunciem.
Va.
I ho reivindiquem. Va, doncs, i la gent que recull els excrements o no els recull? Tiren aigua al pipí o no hi tiren? Escoltem-ho.
En caso de que salga, pues claro, hay que llevar la botella con agua, con vinagre y papel para recoger, o una bolsa para recogerlo.
Y recullo las cacas, pero no tiro res al pipí.
Sí, lo recojo todo. Y le echo agua, cuando hace pipí, le echo agua así, donde mea.
Sí, sí, per suposat. Ja ho porto totes les eines. I em fa molta ràbia que la gent no ho faci. I crido l'atenció, per si no ho fan.
Sí, home, ja que portar les seves bosses, a part la que tinguis una gossa d'assistència, jo ho tinc a fer sí o sí.
Claro, sí, siempre con la botellita de agua y con dos bolsitas, tres.
Què, testimonis civilitzats, no?
No recullen, no recullen.
Sí, sí
la majoria de tots aquests no...
lo recullen.
De fet, aquí a la ràdio, una companya m'ha explicat que neteja les restes que queden al terra amb una tovalloleta. Alerta, o sigui, li neteja el cul al gos amb una tovalloleta d'aquestes de gos i després neteja el terra. Fixa't,
I aquí es passa net,
No, marca no? Ràdio Estel, o sigui, som polits.
Què vol dir marcar Ràdio Estel?
Que som polits, que som una gent molt maca.
I l'algodó no enganya.
Exacte.
Vale.
Però al carrer he parlat també amb la Marta, una veïna del barri que m'ha volgut dir per què ella no tira aigua al pipí del seu gos i atenció a l'explicació. No tira. Atenció.
L'aigua al pipí no la tiro, però no la tiro per una raó molt grossa. Estic molt enfadada perquè la senyora Colau s'ha tret de la màniga el netejar els pipís dels gossos, o sigui, tirar-li aigua, però, en canvi, per què no diu també a tots aquests que es fan pipis en el carrer, que m'he trobat al costat meu treure's un al posar-se a fer pipi, però amb tot el descaro a plena 6 de la tarda, i amb aquests no els hi obliga a portar. Doncs, escolta'm, el meu gos, per un pipí que faci, procuro que no ho faci en les parets. Pues, no em dóna la gana.
No li dóna la gana.
No,
sí, senyora.
Ho ha deixat ben
clar.
Hi ha
tantes reivindicacions a Barcelona, Tantes.
Tantíssimes.
El jovent que es pixa per les cantonades, per exemple.
És que...
Les senyores que porten colònia de 3 litres. Cal...
Tot contra l'alcaldessa de Barcelona. No li cau bé, ens ha quedat molt clar, ni tampoc la gent que fa pipí al carrer.
Sí.
Fora de micro, m'ha dit.
Ui.
M'ha explicat. Home, ai, No, ho dic perquè ha dit, ai, se m'ha passat, que no ho he explicat. Doncs va, ho explico jo. M'ha explicat que molts d'aquests que es troben miccionant al carrer són els avis que juguen a la petanca al parc. I com que no volen tornar a casa, ho fan al matoll del costat. Fort,
Escoltada la veu de la gent, va.
Escoltada la veu de la gent, doncs, donem pas al nostre expert del dia, Enric Zeitz. Crec que ho estic dient bé, Zeitz, si no em corregirà ell, etòleg de Etodoc Barcelona. Molt bona tarda, Enric.
Hola, bona tarda.
Ho he dit bé o no? Com és el seu cognom?
Zeitz.
Zeitz. D'acord, perfecte. Ho tindrem present per la propera vegada.
Molt bé.
Enric, abans d'entrar en matèria, què és l'Etodoc Barcelona i en què ens pot ajudar si tenim una mascota?
Bueno, un servei d'etologia que es dedica a assessorar als guies i a les guies dels animals de gossos cuidats, no? D'entendre millor les seves mascotes, saber les seves necessitats i, quan hi ha problemes de comportament, doncs ajudar a resoldre'ls o a redirigir-los i a adoptar les postures que hem d'adoptar amb els nostres animals de companyia.
Hola, Enric, bona tarda. Mira, ara la Nina ens ho comentava. Quantes vegades ha de sortir un gos al dia?
Aviam, hem d'entendre que, clar, els gossos, hi ha molta gent no que li passa, que diu, no, és que el meu gos ja ho fa a casa o ja tinc un empapador a casa. Clar, hem d'entendre que el passeig del gos no és en el vàter. El passeig del gos és un moment molt important perquè és un moment en el qual el gos sempre s'ha tancat a casa i és el moment en el qual diem que fem un enriquiment ambiental, no? És un moment en el qual el gos rebrà estímuls, tant ambientals com socials, farà exercici físic, exercici cognitiu, farà les seves necessitats. Per tant, hem d'entendre, això és el primer, que és molt important, no? Que no és el moment que el gos faci pipí, que ja està. A partir d'aquí, clar, cada gos té les seves necessitats, cada propietari o propietària, els familiars tenen les seves rutines, però l'important és que surti una mitja de unes 2 hores i mitja al dia, més o menys. Llavors, això, si ho podem repartir doncs en tres sortides, doncs bé, si ho podem repartir en dos, doncs, bueno, clar, en funció de la nostra rutina. Clar, hem d'entendre que també un gos així de llibre no hauria d'estar més de 4 hores sol a casa, però, clar, òbviament la gent se'n va 8 hores a treballar i no es pot combinar, doncs es queda 8 hores sol, no? Però més o menys unes 3 vegades al dia, com a mínim. Uh-huh. Llavors, 4 també per fer una última passejada així de pipi que a última hora de la nit, per exemple. Uh-huh. Però més o menys en temps unes 2 hores i mitja. Després, clar, hi ha gossos i gossos que necessiten més, que necessiten menys, etcètera, no? En funció de l'edat i de la raça.
Per tant, Enric, aquest testimoni d'un senyor que escoltàvem que deia que el seu chihuahua no surt perquè té una terrassa molt gran,
bueno,
com pot afectar-li a un gosset, això?
Jo el que he escoltat d'aquest senyor és que deia que ell no surt a fer pipi fora perquè ja ho fa a casa, però que sí que el passeja 3 vegades al dia. Això és el que he dit jo.
Sí, el passeja.
Això està bé. O sigui, el tema de l'eliminació, mentre tingui un lloc on fer-ho, que a ells no els hi suposi un problema, dona igual si el gos ho fa a casa o a fora, no? El problema seria si t'ho fes en el sofà o cada cop que t'ho fa dins li cau una bronca, però si ja tenen un lloc estipulat i no hi ha un càstig, i després el gos igualment surt al carrer i passeja 3 cops al dia i està 2 hores passejant, doncs cap problema. Val? Sí que és veritat que gossos que jo m'he trobat, que són molts gossos de raça petita, no? És que no hi ha la fent casa i llavors no surt al carrer, surt un cop a la setmana.
Ui.
Gossos, amb uns nivells d'ansietat, amb uns nivells després de por... Clar, després el dia que el treus, el gos té por a tot, borda tot, estira, tensiós, perquè clar, no està acostumat, és com si sortís de cop a la lluna, no, no està acostumat, clar, clar, òbviament.
Ara ens deies, Enric, que els gossos han de sortir aquestes dues hores i mitja al dia de mitjana, però ens deies també que depèn del gos. Depèn de què, de la grandària?
Depèn de moltes coses, depèn del tipus de raça. Hi ha animals que són de treball, no? Pastors, que necessiten molta més canya física i cognitiva. També no ens oblidem que els gossos no només han de córrer, sinó que també els gossos són animals, totes les races al final, en general són animals de treball, estan amb nosaltres perquè els hem adaptat a viure amb nosaltres i els hem adaptat a fer coses amb nosaltres, no? I a treballar i ajudar-nos. Llavors, els hem de donar també aquesta estimulació cognitiva que si no els hi donem amb exercicis, amb problemes a resoldre, doncs també es pot transformar en ansietat. Llavors, depèn de la raça, òbviament, races grans, sempre, o, bueno, mitjanes, perquè depèn, les grans també si corren molt es poden fer mal, no?, a les articulacions, etc. Però races pastor, races de treball, doncs necessiten més exercici físic. Les races petites, doncs generalment no els hi cal córrer tant, etc., perquè també es cansen més. I després, òbviament, també en funció de si hi ha algun problema fisiològic o de l'edat. Òbviament, un gos de 10 anys doncs, no necessita córrer igual que un gos de 4.
Hmm. On hem de treure a passejar el gos? O on és millor treure a passejar el gos? Pel nostre barri hem de trobar un pipicà o un correcà, que se li diu ara, aquells més grans que tenen jocs. Hem d'anar a la muntanya. Com ho hem de fer, això?
Home, els gossos, nosaltres els hem posat a les ciutats. Val? Però els gossos no són ciutadans. Els gossos són animals. I encara que siguin animals de companyia, segueixen sent animals i, per tant, el seu lloc és amb nosaltres, però a la natura. Va, llavors, òbviament, vivint a grans ciutats és difícil combinar-s'ho, però el noi aquest que deia que agafava el cotxe un cop al dia i s'anava a Montjuïc o la gent se va a Collserola, etc., això és l'idoni. Uh-huh. Òbviament, entenem que això, doncs, fer-ho cada dia és molt difícil, o no tothom té el cotxe o no tothom té la possibilitat de fer-ho per temps. Llavors, després d'això, doncs, si tenim algun parc a prop, algun lloc així verd o algun espai verd a prop, doncs anar fins a l'espai verd. Després el següent passaria, òbviament, donar una volta pel carrer. I jo el tema dels pipicà, el dels pipit del pipicà, o com se li diria ara, que jo no ho sé bé. Sí que és veritat que és un lloc que jo normalment no el recomano molt. Ara diguem que la gent no entri en pànic, però no el recomano molt perquè, clar... Sí que és cert que, clar, si no pots deixar el gos lliure perquè corri, perquè no tens cap parc ni tens l'opció d'anar a la muntanya, doncs, clar, el gos ha fet exercici. I el pipicant, doncs, és el lloc doncs, més a prop que tens i més senzill. Però, clar, el pipicant és un lloc molt reduït, amb molts gossos, amb la gent normalment quan va al pipicà també és com que es desentén una mica, es posa a mirar el mòbil, es posa a parlar amb el teu amic o amiga del pipicà, i doncs els gossos estan molt descontrolats. Hi ha molts gossos que no es coneixen, però amb molts recursos valuosos, doncs la pilota, els amos i les famílies, els premis de menjar, llavors es generen moltes dinàmiques doncs, que no són del tot correctes en els pipicants. Llavors jo sempre intento dir-li a la gent que s'hi pot evitar en el pipicant que no hi vagi. És un mal necessari de les ciutats, però clar, si no el podem evitar, doncs haurem d'anar. Però el millor és la muntanya, òbviament.
Enric, llavors, moltes vegades hem sentit això, no?, de que hem d'aprendre a passejar els nostres gossos correctament. Quins consells ens donaries?
Home, doncs, un passeig s'ha d'estructurar, home, en funció, òbviament, doncs, de la rutina i del temps que tinguem, però un passeig hem de tenir en compte que no és el moment de fer pipí cagar el gos, sinó que s'ha d'estructurar i hem de tenir en compte diferents coses i diferents necessitats. La necessitat de fer exercici físic, no?, d'expressar-se en un sentit de córrer, etcètera, ja té una part social, o sigui, els gossos que són sociables i que volen contactar amb altres gossos, doncs deixar-los, no?, jugar, etc. Un contacte, òbviament, també amb la gent, amb la gent que pugui olorar, que pugui interaccionar amb la gent, si ho vol, i la gent ho vol també. També una part d'enriquiment ambiental, que és el de que pugui agafar informació d'olorar. No? Hi ha molta gent que va caminant i, ai, és que el gos es para olorar cada dos per tres. Sí, clar, és que, aviam, hem d'entendre que aquesta hora i mitja que estem sortint, o els 40 minuts o mitja hora, no és per nosaltres, és per gos. Aquell moment és pel gos. Llavors, qui vol olorar, que olori. Òbviament, el que no podem fer és que el gos vagi descontrolat amunt i avall, tomba cap amunt, tomba avall, i olorant-ho tot. Ho hem de fer de forma estructurada, però el gos olorant els arbres és com agafar la informació de tots els animals que hi ha al voltant, de qui ha passat per aquí, qui ha passat per allà. Sempre diem que és com el WhatsApp dels gossos. Els pipis, llavors, tenint en compte això... I després també tenir una part d'enriquiment i de treball cognitiu, doncs de treballar ordres amb el gos al carrer o de fer alguns jocs, etc., perquè també tinguin aquesta part cognitiva coberta que ens en oblidem moltes vegades. Els gossos estan nosaltres perquè han sigut durant milers d'anys animals de treball. i necessiten treballar, ni que siguin, no cal que siguin pastors, però bueno, doncs creant problemes senzills que resolguin, ensenyar-los diferents coses, etc. Un pasteig hauria de tenir tot això.
Avui us estàvem preguntant, en aquesta pregunta del dia, de fet ho feia la Nina, si traieu a passejar el vostre gos, durant quanta estona ho feu, i estem parlant amb el nostre expert d'avui, Enric Zeitz, ell és etòleg de tot Barcelona. Ens parlaves, Enric, de la sociabilització del gos. Si el nostre gos borda els altres gossos o a les altres persones, què és el que hem de fer amb el nostre gos?
Bueno, primer, doncs, busca un etòleg i que vingui a veure per què. Perquè, clar, és que les raons poden ser moltíssimes. Un gos pot bordar per inseguretat o per l'escala fòbica, que és inseguretat, por i fòbia. Pot bordar per un tema de territorialitat, pot bordar per un tema de males experiències prèvies. O sigui, poden ser tantes coses perquè estan ansiós per altres coses. O sigui, hem d'anar a l'arrel del problema, i per això està l'etologia, d'anar a l'arrel del problema, veure l'origen i a partir d'aquí treballar. El que hem de fer, òbviament, és si el gos borda, doncs estirar-li, cridar-li, pegar-li i posar-li collars d'aquests d'ofegament o de descàrregues. Aquestes coses no funcionen. Hem d'intentar entendre per què ho fa. I, clar, també aprendre a passejar amb el gos és important, perquè anar amb una corretja, ens pensem que simplement lligues el gos i jo et porto, però bueno, té el seu intríngulis i és complicat a vegades. I es creen moltes dinàmiques dolentes, no, que acaben amb aquestes reactivitats que es diu quan el gos està abordant a tothom.
Uh-huh. Enric, què els diria a aquelles persones que volen que estiguin rumiant la possibilitat d'afegir un gos a les seves vides?
Que s'ho pensin molt bé. Que s'ho pensin molt bé, òbviament, és molt maco, és una experiència molt maca, etcètera, però clar, és un animal que viurà una mitja d'uns 12 anys, uh-huh, i que dependrà absolutament de tu i que té unes necessitats bàsiques que les hem de cobrir, i també és la nostra responsabilitat, i avui en dia, per sort, la gent ho fa cada cop més, ens hem d'informar de quines són aquestes necessitats bàsiques i doncs intentar cobrir-les. Llavors, si no tens una rutina que es pugui adaptar a això, o un estil de vida que es pugui adaptar a això, o les ganes de fer-ho, doncs has d'entendre que no és una joguina i que un gos també, si no li cobreixes aquestes necessitats bàsiques, pot donar molts problemes i pot ser perillós per tu i pels altres, i per ell mateix.
Avui, des de la caravana, ens quedem amb aquest missatge clar i contundent. El gos és un animal, no és una joguina. Enric Zeitz, etòleg de Todoc Barcelona, moltíssimes gràcies per ser a la caravana avui amb nosaltres.
A vosaltres, un plaer.
3 i 32 minuts, nosaltres que anem a publicitat i de seguida obrim la plana de crims, o gairebé aquí a la caravana, va, fins ara.
Ràdio Estel.
Els diumenges a 9:15 del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
Ja sabeu que sona la ràdio a les 8 de la vesprada?
Què va, jo a aquella hora estic dormint ja.
No, jo a les 8 sopo.
Ni idea, jo a les 8 estic al gimnàs.
Jo desconnecto. És la meva hora de llegir Kafka.
Ja.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
Un programa que enganxa.
A mi m'agafa pujat a la bici.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
Tot un èxit.
A Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Crims, o gairebé.
Doncs a aquesta hora, si has decidit pujar la caravana i és dimarts, ja ho saps que tractem aquests crims o gairebé, i que ho fem sempre ben acompanyats de la doctora Rosa Vinyes, doctora en psicologia i criminologia. Doctora Rosa, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I avui ens endinsem en quin cas?
Amb el cas del el Slenderman Stabbing o apunyalament de l'home esbelt.
De què va un cas com aquest? L'apunyalament de l'home esbelt, eh?
Sí, doncs són dos nenes de 12 anys que conspiren i apunyalen a la seva companya de classe, que també tenia 12 anys, 19 vegades, el 31 de maig de 2014.
19 vegades?
19 vegades.
Nenes de 12 anys, eh?
Nenes de 12 anys. I la víctima, miraculosament, va aconseguir sobreviure a l'atac, però per mil·límetres.
Ara em deia, doctora, quan entrava aquí a l'estudi, em deia, avui us porto un cas anòmal, eh? Anòmal per què?
Mira, per tres raons. Una, per l'edat de les agressores. Realment, el percentatge de joves menors de 13 anys que cometen actes violents d'aquesta magnitud és molt, molt, molt petit.
A partir dels 13 ja creix?
Sí, fonamentalment. A partir dels 15, 16...
Hi ha una explicació, això? O...
Generalment, la trajectòria violenta, les més violentes que tenim, per dir-ho d'alguna manera, les trobem dels 16 als 35. Generalment, molt de... Fins, des dels 20, però comencen a créixer a partir de l'adolescència, fins als 35, i a partir dels 35 acostumen a baixar les prevalències.
Primera anomalia, doncs, menors de 13 anys. Segona?
La segona és que, òbviament, eren nenes... i que el gènere té que veure, perquè generalment, hi ha excepcions, però generalment en delictes violents el que tenim és que la distribució de gènere és 90-95% homes, 5-10% dones, en les distintes modalitats violentes dels crims. I això és una altra anomalia. O sigui, trobar dos nenes, no una, dos nenes, de 12 anys cometent una temptativa d'assassinat com aquesta és molt estranya. I el tercer element que ho fa encara més estrany és que és la presència d'una patologia mental, com és un trastorn psicòtic, que generalment es comença a desenvolupar als 18 anys. Trobar aquest inici tan temprà amb aquest tipus de malaltia en dues nenes de 12 anys és molt anòmal. I el fet que això sigués un deliri compartit entre les dues ho fa un cas entre milions.
Un cas entre milions, eh?
Sí, no crec que hi hagi prevalències avui dia a la clínica dels trastorns delirants compartits. Són molt, molt, molt estranys.
I tenen alguna cosa a veure les xarxes socials en un crim o gairebé crim com aquest?
Mira, les xarxes... és un debat que està molt, molt viu ara. Una mica les influències que tenim de les xarxes socials o del contingut violent a les televisions o a les ràdios o per internet... i els actes violents. En aquest sentit, hi ha una relació, però és una relació indirecta, i en el cas de la Morgan i la Nissa, que eren les dues agressores de 12 anys en aquest cas, hi havia dos factors que eren contingents i que van fer que aquesta relació fos bastant més forta. Un era l'aïllament social i l'altre era la presència de l'enfermetat mental.
De seguida en parlem d'aquest cas, però abans d'abordar aquest cas sí que hem d'explicar alguns antecedents del cas, no?
Sí, això no es pot entendre si no s'entén una mica més bé que era el mite de l'Slenderman, que és com una mena d'home del sac, perquè ens entenem.
Val.
O sigui, l'Slenderman va ser creat aproximadament al 2009 i va aparèixer en una web que es deia Creepypasta Wiki, que era una web on es feien muntatges, es creien històries o es copiaven narratives de històries de por, i que el que eren tot muntatges que, clar, no eren veritat, però el que es volia és fomentar aquesta mena de narrativa de terror tipus artístic i de més. El que passava és que l'Slenderman era un mite molt plàstic. Era aquest home que era molt fàcil de dibuixar i de caracteritzar, que era un home molt alt, sense cara, no tenia cap expressió, era blanc completament, i amb braços molt, molt llargs. De fet, a vegades tenia fins i tot braços suplementaris o tentacles que podien sortir-li. I generalment era vist com un ésser que perseguia els nens i els demanava alguna mena de sacrifici els matarien ells i les seves famílies. Val. Llavors, degut a aquesta plasticitat, es podia veure o com una eina de càstig i per atorroritzar, o com una mena de salvador, que si tu feies el sacrifici podies anar a veure amb ell, transformar-te en un proxy i anar a viure a la Slenderman Mansion. Uh-huh. El cas de la Nyssa i la Morgan van sobretot trobar aquesta fascinació i ho veien com un aliat.
Per tant, aquestes dues nenes de 12 anys, la Morgan i la Nyssa, entren al web aquest,
exacte,
es creuen tota la història, no?
Exacte.
Entenc, i per tant, hi actuen en conseqüència.
Exacte, exacte. I per això, i això té un context, òbviament. Això té el context que eren dos nenes que tenien problemes greus de relació social, uh-huh, i això va fer que la seva vida s'entrés entorn a les xarxes socials, internet i compartint aquest mite de l'Slenderman.
Parlàvem d'aquest aïllament social, d'aquesta relació entre aquestes dues nenes, la Nyssa i la Morgan, que van perpetrar aquest apunyalament. De seguida ja entrem com va ser tot plegat. Però quina relació hi havia entre elles?
Mira, les tres nenes d'aquest cas, la víctima i les dues agressores, de fet, eren molt bones amigues i jugaven sempre juntes i anaven juntes a l'escola. De fet, la Morgan, que és una de les agressores, amb la víctima, la Peyton, eren molt amigues des de l'escola Bressol. I això, de fet, feia molt feliços als pares de la Morgan, perquè la Morgan era una nena que tenia problemes de socialització. I això que tingués una amiga que amb qui pogués jugar els hi feia molt feliços. I de fet, la Peyton sempre va ser amiga de la Morgan fins l'agressió. No va haver cap barall entre elles. Uh-huh. La Nyssa va arribar quan tenia 9 anys i era una nena que va començar a patir assetjament escolar. Era una nena que plorava contínuament a l'escola, que no tenia amics i que es sentia marginada. I va fer amistat amb la Morgan, que va ser l'única que d'alguna forma va aconseguir relacionar-se amb ella. I llavors aquestes dues van fer una relació molt, molt íntima d'amistats i van estar, pues, sobretot, socialitzant entorn al mite de l'Slenderman. Les dues tenien aficions per lo sobrenatural, paranormal i amb aquestes històries.
És normal que sent tan petites, amb 12 anys, ja tinguin aquest tipus d'afició? O això ja denota...
Jo crec que en aquest cas podem dir que és una mica de tot. És a dir, jo crec que la Morgan ja tenia uns antecedents d'enfermetat mental que són molt estranys amb aquesta edat, mm-hmm, però que d'alguna forma la predisposava a tenir aquestes idees més fantàstiques i fora de contacte amb la realitat. I la Nyssa disfrutava directament amb aquestes xarxes socials on es podia relacionar amb uns altres persones sense que la jutgessin. D'alguna forma, la distància de les relacions socials a les xarxes li estava bastant més còmoda. I a les dues, d'alguna forma, compartien aquesta afició. La diferència és que la Morgan ho va portar amb un extrem molt delirant, creient-se de veritat que l'Slenderman existia, uh-huh, que li parlava i li comunicava missatges per telepatia, que ella podia sentir la veu de l'Slenderman fonamentalment i que podia d'alguna forma comunicar-se amb ell i que ella els ajudaria, i va imposar aquesta creença delirant amb la Nyssa. Per això es diu folia de o trastorn delirant compartit. És el nom clínic d'aquest tipus de fenomen.
Per tant, ja ho sap la doctora, que sempre li pregunto fins a quin punt hi té a veure qualsevol trastorn mental en un crim. En aquesta ocasió és clar, el lligam?
En aquest cas és bastant clar, donat que ja, generalment no és tan clar. La Morgan realment creia, i això hi ha avaluacions de diversos experts que ho van trobar d'aquesta manera, jo òbviament no l'he avaluada, però les conclusions que van arribar els experts que la van avaluar va ser que creia que o matava la seva amiga o l'Slenderman la mataria amb ella i a la seva família. Llavors, aquest acte li semblava necessari perquè estava, d'alguna forma, prevenint un mal contra seu i contra la seva família. Tenia que escollir, per dir-ho d'alguna manera. No volia, però tenia que escollir.
Podem parlar, en aquest cas, de cert tipus d'esquizofrènia?
Sí, en aquest cas, a veure, els van arribar diferents tipus de diagnòstics. En aquest cop van dir que tenia una esquizofrènia que no es podia... no otherwise identified, meaning que no compleix exactament els requisits de l'esquizofrènia. Però això també es deu a l'edat, probablement, i probablement a que no havien detectat abans els símptomes. És una qüestió més o menys de dates. Quan fa que presenta aquests símptomes, quan els podem documentar, quina és la intensitat, realment era un trastorn clínic o era els antecedents d'aquest tipus de trastorn i com es presenta amb una nena de 12 anys. Uh-huh. Però sí que la hi vam fer perquè ens aclaréssim el diagnòstic d'esquizofrènia, que és un tipus de trastorn on l'individu no té contacte amb la realitat, és a dir, pateix al·lucinacions, sent veus de gent que no és a l'habitació, pateix deliris, són aquestes creences rígides, completament fora de la realitat, que no admeten cap contradicció, fins i tot si hi ha evidència de que això no és veritat. Per exemple, els aliens estan aquí amb nosaltres a aquesta habitació, no hi ha ningú més. I després que tenen un comportament que a vegades es surt de la normalitat, desorganitzat.
Val. Avui, a la caravana a Ràdio Estel, aquest Crims o Gairebé, us estem explicant el cas de la Nisa i la Morgan. Anem, doctora, si li sembla bé, aquest intent d'assassinat, aquest apunyalament fins a 9 vegades a la seva companya de classe.
Sí, aquest va ser un intent d'assassinat que és com es va produir en un context d'aïllament social on dues nenes creien el mite de l'Slenderman i que tenien que actuar o rebrien una conseqüència negativa, va ser un acte que va ser planejat. Uh-huh. Inicialment ho van planejar a la casa de la Morgan quan les tres tenien que quedar-se a dormir per celebrar l'aniversari de la Morgan. Llavors volien haver atacat a la Peyton a l'habitació de la Morgan.
A casa seva, eh?
A casa seva. Uh-huh. Però es van fer enrere i van decidir deixar-ho pel dia següent. El dia següent tenien que anar a un parc on hi havia un bosc, que era un bosc on era bastant fàcil perdre's. Uh-huh. i poder matar a la víctima sense ser descobertes. I la Morgan, per això, es va portar un ganivet de casa seva per poder cometre l'assassinat. Resumint, després de pensar-se on l'atacaven, la van endinsar dins del bosc. La Nisa li va dir a la Peyton que s'estirés al terra, o la va empènyer, perquè el que volien era matar-la sense tenir que veure-li la cara. Perquè si li veus la cara és més difícil matar algú. La Nisa, que era en principi la que tenia que matar a la Peyton, es va fer enrere perquè en l'últim moment li va fer molta angúnia. Uh-huh. I li va dir a la Morgan que, sisplau, ho fes ella. La Morgan llavors va dir sí, però m'ho has de dir, i llavors la Nisa li va dir... Go ballistic, go crazy, que significa embogeix, deixa't anar. Llavors la Morgan es va tirar a sobre del cos de la Peyton, que estava estirada al terra, i la va apunyalar 19 vegades, una d'elles perdent un mil·límetre al cor.
Hi ha aquest apunyalament per part de la Morgan i la Nisa a la Peyton, fins a 19 vegades apunyalada.
19, sí.
Què passa just després?
El que passa just després és que directament la Peyton els hi va demanar ajuda perquè estava ferida, i en comptes d'ajudar-la la van portar més endins del bosc perquè quedés allà encara més aïllada i es pogués morir. I les dues agressores van anar rumb nord per anar a casa de l'Slenderman. Uh-huh. El que va passar després llavors és que d'alguna forma miraculosa, que encara no ho entenc com, sent sincera, la Peyton es va poder mig aixecar, mig arrossegar-se fins a una carretera on la va trobar un ciclista i llavors van poder trucar a una ambulància i a la policia. I es va salvar, però de poc.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Què passa amb les dues altres nenes, amb les agressores?
A les dues altres nenes les van trobar hores després endinsades dins del bosc. Elles deien que volien anar a casa de l'Slenderman, que estava aproximadament a uns 500 quilòmetres, potser, d'on estaven, i volien anar caminant en un dia. Es va trobar la policia i les van portar, i llavors les van començar a interrogar. Uh-huh. I era ben clar que allò no semblava una història massa coherent. Van admetre de seguida que havien apunyalat a la seva amiga, van dir que era per salvar-se de l'Slenderman, i llavors a partir d'allà el que es va començar dos procediments, un que era veure si les jutjaven com a adults o com a menors. Uh-huh. I l'altre si realment eren responsables criminalment dels seus actes.
El judici, suposo que tot plegat es jutja, com deies, sota aquesta perspectiva, si com adultes, com a nenes, com ho fem. Uh-huh. Se les jutja com adultes?
Sí, degut a la gravetat del crim. a l'estat de Wisconsin, que és això on passa els crims més greus, malgrat que siguis un adolescent i un jove, el tipus de crim fa que immediatament et jutgin com si fossis un adult. Directament vas a judici com si fossis un adult i pots tenir, en aquest cas, em sembla que era fins a 65 anys ja a presó.
Uh-huh. Té repercussió aquest judici?
Sí, té repercussió i, de fet, té repercussions que encara a dia d'avui les estem llegint als diaris.
Com quines, per exemple?
Per exemple, van d'allò condemnar... Bueno, van fer un judici com si fossin adultes. Es va trobar que no eren responsables criminalment cap de les dues per raó d'enfermetat mental. Uh-huh. La Morgan per esquizofrènia i l'altra per un trastorn delirant compartit. I determinades característiques de personalitat que la feien com molt vulnerable a aquest tipus de suggestió. I a una se la va condemnar per tentativa d'homicidi en segon grau, a la Anissa, i se la condemnava a 25 anys en un hospital psiquiàtric on tenia que passar a mínim 3, i si es recuperava psiquiàtricament podia sortir llavors abans del 25, amb un règim vigilat. Uh-huh. La Morgan era més o menys el mateix, era tentativa en primer grau d'homicidi, però tenia que estar 40-45 anys en un hospital psiquiàtric i una mica amb les mateixes característiques.
Com estan les nenes, ara?
Pues mira, la Nissa, ara em sembla que té 19 o 20 anys. 20 deu tenir. Va aconseguir sortir l'any passat amb un règim vigilat a la comunitat perquè va fer una bona progressió de tractament i van haver 3 avaluadors forenses i el jutge que van determinar que estava estable psiquiàtricament i que no representava cap perill per la comunitat, i per això se li va deixar anar.
Pel que fa a la Morgan.
La Morgan, en canvi, no ha sigut la mateixa trajectòria. La Morgan, ja pels seus antecedents, pel seu inici tan sumament... allò recalcitrant dels símptomes d'esquizofrènia des de la primera infància, té un pronòstic psiquiàtric bastant més dolent. Llavors, va ser avaluada aquest any, aquest estiu, em sembla que l'agost de 2022, uh-huh. i va trobar que no havia recuperat aquesta estabilitat psiquiàtrica i que encara representava un perill per la seva comunitat. Per això encara està a l'hospital psiquiàtric, però se l'està revisant.
Doctora Vinya, si jo li plantejo la pregunta, què ens ensenya un cas com aquest?
Ens ensenya diverses coses. Dos, que a vegades que aquests casos són a vegades difícils de prevenir, però que hi ha una cosa que ens hem de plantejar com a societat i com passa també als Estats Units, que és centrar-nos una mica més en la salut mental dels joves. Aquestes nenes tenien uns antecedents de salut mental que eren difícils d'identificar, però que estaven allà. Potser amb una mica més d'avaluació, de suport o una mica més de seguiment a l'escola haguessin pogut trobar aquests símptomes. No dic que amb això s'hagués pogut prevenir el crim de cap manera, perquè això és un cas entre milions, però d'alguna forma es podia haver donat més suport i més allò suport social, que d'alguna forma hauria introduït aquesta informació incoherent amb el mite de l'Slenderman. Si això s'hagués donat entre un grup de 8 persones en comptes de 2, probablement això es podia haver prevenit d'alguna manera o no hagués arribat tan lluny.
Doctora Rosa Vinyes, que ens torna a portar un cas d'aquells que fan feredat. Atenció la setmana que ve. Atenció la propera setmana, perquè la doctora Vinyes ens porta el cas de temptativa d'assassinat al Papa Joan Pau II.
Correcte.
En parlarem de tot plegat amb la doctora Rosa Vinyes, que ens acompanya cada dimarts aquí a la Caravana, psicòloga i criminòloga. Com sempre, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies.
Ràdio Estel.
Ens agrada saber.
Ens agrada entendre.
Ens agrada explicar.
Ens agrada entretenir.
I estem amb tu cada dia de 8 del matí a 2 de la tarda...
Al matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà i Mercè Raga.
Per despertar-te de veritat i amb ganes.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. ...30 minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cart when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona, i els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
4 minuts i arribarem a les 4 de la tarda. Abans d'arribar-hi, però, la caravana també fa una parada d'actualitat avui. Anem cap al Parlament, on el primer secretari del PSC, Salvador Illa, el primer partit de l'oposició, està contestant les propostes que ha fet aquest matí Pere Aragonès. Judit, què ha dit sobre les mesures anticrisi i sobre l'acord de claredat que vol traslladar al govern espanyol? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs Salvador Illa s'ha pronunciat al costat de la Moncloa i ha tancat les portes a l'acord de claredat que proposa Aragonès per concretar amb el govern espanyol quan i com podrà Catalunya convocar un referèndum.
Crec que no resol res. Amb tots els respectes, déjà vu. Vostè coneix la meva posició. Sí a votar acords, no a votar ruptures. I havia de dir que tinc amb vostè un problema de credibilitat. Perquè vam pactar un diàleg amb tres potes, i una d'elles depenia de vostè. Obrir un diàleg entre catalans. I no ho fer.
Sobre el pla anticrisi, Illa creu que és insuficient. Per això, les properes setmanes li farà arribar un pla de mesures socials que complementi les que ha anunciat avui Aragonès. Això sí, tot i que pensi que aquestes mesures es queden curtes, Illa ja assegura que li dona tot el seu suport per aprovar-les. De fet, la majoria de les mesures només podran ser una realitat si s'aproven els pressupostos de l'any vinent. Durant les últimes setmanes, el PSC ja havia allargat la mà a Aragonès per aprovar-los i avui el partit hi ha tornat.
Recordem que les paraules del president Pere Aragonès han tingut lloc aquest matí a l'hemicicle, a la cambra del Parlament de Catalunya. Judit, de qui serà el torn properament quan acabi Salvador Illa?
Ara serà el torn de Vox i després de la CUP i els Comuns. L'ordre és dels grups parlamentaris de més a menys representació, amb excepció de Junts per Catalunya i d'Esquerra, els dos partits de govern que seran els últims en intervenir.
Per tant, Judit, sembla que va per llarg, el dia?
Va per llarg, sí.
Doncs va, bona feina, que vagi molt bé. Si hi ha qualsevol cosa, Judit, ja ho saps, micròfon obert també en aquest programa La Caravana de Ràdio Estel. Fins ara.
Perfecte, fins ara.
Nosaltres que ho anem deixant aquí, de moment, 2 minuts ja arribem a les 4 de la tarda, us deixem, com dèiem, amb els nostres serveis informatius, amb Pere Joventí Balcells i Clara Buigas, que de seguida ens informen de tot plegat, i tornem a La Caravana amb Jordi Sierra i Fabra, escriptor, acaba de publicar La connexió maltesa, i atenció, que és el seu llibre número, no ho diríeu mai, número 500. Número 500, en té més de 500 llibres aquest home ja. De fet, li han fet una exposició al Palau Robert. De seguida en parlem de tot plegat amb ell, aquí, a La Caravana. T'hi sumes? Va, fins ara.